Bona tarda, són les dues en punt. Pinta malament el panorama pel centre d'esports. Comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Queden 9 jornades i el Sabadell té la permanència a 4 punts i aquest diumenge qui visita la Nova Creu Alta és un altre rival en descens com el Cartagena. Aquest és el dur panorama que tenim ara mateix després del nostre particular Via Crucis de Setmana Santa que hem passat als arlequinats. El Calvari començava amb les victòries del Castellón i el Logroñés dissabte, diumenge les nostres pròpies carns. Després d'una primera part per oblidar i una resurrecció a la segona amb la qual no n'hi va haver prou per puntuar a Butarque, però encara quedava un últim capítol del martiri, amb els triomfs ahir del Cartagena i sobretot el del Zaragoza. A més, amb especial dosi de crueltat, com ara el triomf del Castellón, amb un gol en pròpia i sense haver xutat a porteria, o el del Zaragoza que dèiem ara, amb el Fuenlabrada fallant un penal amb 0-0. Ara tot això ja no serveix de res. El marge d'error ja no existeix i toca guanyar o guanyar per seguir tenint opcions fermes. Si agafem com a referència els primers minuts a Leganés, no podem ser optimistes directament. Si per contra parlem de la represa, la famosa xifra dels expected goals, la mètrica que avalua la probabilitat que una ocasió acabi en gol, el Sabadell va doblar el Leganés. De res serveix, com deia Hidalgo, si després no converteixes el càlcul en realitat. Però és evident que un equip mort no reacciona com ho va fer a Butarque al Sabadell en un partit que a la mitja hora de joc semblava sentenciat i amb un centre d'esports que estava noquejat i sense capacitat de resposta. Ho va fer, però no n'hi va haver prou. Estar viu servirà per acabar salvant-se? Dependrà del que passi en els últims partits i, evidentment, de no tornar a repetir inicis d'enfrontament com el de diumenge passat. El que passi a la resta de camps és incontrolable i ara mateix encara queda massa, així que centrem-nos de moment en guanyar el Cartagena com a únic camí per sortir del pou.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Amb el Roger Benet i el Toni Pacheco al control de so, comencem.
Comenta la recepció.
Valorarem aquesta situació del centre d'esports després d'una jornada nefasta, també la doble victòria que acumula el Sabadell Nord, les dinàmiques contraposades dels equips sabadellencs de la segona B de futbol sala o l'empat de l'Astralpool de waterpolo femení en el duel directe contra el Mataró.
I fora de l'hotel?
El Barcelona reenganxa la Lliga, ho fa amb certa polèmica. L'equip de Koeman va guanyar per 1-0 al Real Valladolid ahir amb un gol al minut 90 d'Ousmane Dembélé. Els blaugrana han aprofitat la punxada de l'Atlético a Sevilla, igual que ho va fer el Real Madrid, i abans del clàssic la distància entre l'equip matalasser i el Barça és de només un punt i de 3 sobre els blancs. Un Madrid que avui enceta l'eliminatòria de quarts de la Champions contra el Liverpool i ho fa sense Rafael Varane, positiu, segons ha conegut avui mateix, per coronavirus. Es perd el partit contra el Liverpool i el clàssic contra el Barça. L'equip de Jürgen Klopp, molt marmat també per les baixes que arrossega aquesta temporada, especialment en defensa, visita a partir de les 9 Valdebebas, a la mateixa hora Manchester City, Borussia Dortmund. I Javi Calleja agafa el relleu de Velardo al capdavant del Deportivo Alavés. L'equip vitorià ha cessat el tècnic asturià, que des del seu retorn a Mendizorroza només havia sumat 5 punts de 33 possibles. Els bascos són coers a primera divisió, però tenen la salvació a només 3 punts. Més coses, el Barcelona jugarà contra el Sevilla als quarts de final de la Copa de la Reina de futbol femení. La resta de creuaments, Madrid contra Real Madrid, Real Sociedad Atlético i Levante Granadilla Tenerife. I per últim, Corea del Nord ha decidit no prendre part dels Jocs Olímpics de Tòquio, segons han explicat, per evitar l'exposició dels seus esportistes al coronavirus.
Han parlat en les últimes hores.
Ha estat el tema, tristament, del cap de setmana a l'esport de casa nostra, aquesta acusació de racisme de Mukhtar Diakabi, jugador del València, a Juan Cala, futbolista del Cádiz. Comencem per la versió de Diakabi.
Hay una jugada donde un jugador me insulta y las palabras son negro de mierda. El jugador me diga eso. Y eso es intolerable. Yo no puedo cocinar eso y habéis visto todas mis reacciones y Eso no se puede pasar en la vida normal y sobre todo en el fútbol, que es un deporte de respeto.
Y aquesta, la resposta de Juan Cala, del Cádiz.
Corriendo para atrás, el jugador me increpa. Yo me vuelvo con aspaviento, como se puede ver en todas las imágenes. Déjame en paz y sigo para adelante. En ese mismo momento, el jugador se desentiende de la jugada, se dirige hacia mí, diciendo que le he dicho negro de mierda. Cuando está cerca de mí, le digo que se tranquilice, diciendo tranquilízate que yo no he dicho eso. Me empuja, le vuelvo a decir tranquilízate que no he dicho eso. Me vuelve a empujar, reitero, nunca, nunca he dicho eres un negro de mierda, no se lo he dicho.
I a les xarxes socials.
Jo no me sé rendir, la frase que ha publicat Antonio Romero a les xarxes socials, adjuntant una imatge seva jugant a Leganés diumenge, feta pel nostre company Roger Benet. Feia 19 jornades que el Sevilla no tenia minuts al centre d'esports des de finals de novembre a Gijón.
De quin partit no estarem pendents?
Universitat d'Alicante contra Calvari de Benidorm. Jornada 14 de la Preferent Valenciana, un partit que arrenca avui a les 7 de la tarda.
Avui celebra el seu aniversari
l'exjugador japonès del Sabadell, Soten Tanabe, l'entrenador d'handbol sabadellenc, Ramon Plans, i l'exnadadora del Club Natació Sabadell, Olga Estefanell.
L'enquesta.
I acabem preguntant-vos, com sempre, pel millor de l'últim partit del centre d'esports. Encara podeu elegir-lo en aquest 2-1 a Leganés per fer-ho, com sempre, una piulada a Twitter amb l'etiqueta MVP946.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet. Al web radiosabadell.fm.
Tot en disposició perquè arrenqui la 33a jornada de Lliga. Arrencarà aquest Leganés Sabadell. Ho fa ara mateix. Som-hi! Juga el Lega un altre cop a la frontal. Arriba Bustins, aprova un altre cop ara a la centrada. El punt de parar, la mitja volta. Intenta aguantar el primer xut. Gol! Doncs la pilota enrere i el xut amb l'esquerra de José Arnaiz. Xut creuat amb l'esquerra. El pal llarg d'Ian Mackay, que bé ha posat el cos Borja Bastón protegint aquesta pilota. Leganés 1, Sabadell 0, i tocarà remuntar. Juan Ibiza amb Grego, envoltat per 3, l'acabarà perdent Grego. Diu l'àrbitre que no hi ha hagut falta, espera que és un 4-3 en superioritat del Leganés. L'hem perdut en zona perillosa, continua el Leganés arribant a la frontal, amenaça amb el xut, no hi ha fora de joc, el xut creuat, golaç. Doncs el xut creuat de Robert Ibáñez en una pèrdua de Grego Sierra, condueix fins al final Javier Aso, espera l'últim segon per fer-li la passada. I des d'aquí Robert Ibáñez, que no perdona, buscant el pal llarg, s'estira però no arriba Ian Mackay. Leganés 2, Sabadell 0. En conducció i se'n va Robert Ibáñez, deixant tothom enrere. Encara prova el xut amb l'esquerra, el rebot per Borja Bastón, ja fora de joc, gol. Fora de joc, l'ha anul·lat, menys mal. Encara sort, s'haurà de revisar, doncs serà gol. De moment algú per aquí ja el canta. Minut 40 de la primera. I si no diu el contrari, fora de joc. Doncs mira.
Fora de joc?
Au. Sí.
Ostres.
L'anula. És bona per Víctor. Vinga, que sorprèn el Sabadell. A veure aquesta contra. Víctor García la té a la dreta. Guru Zeta treu la centrada. Guru per sota. Ever! Li ha tret Rosales el gol a un pam de la rematada. Descans a Butarque. De moment, 2-0. La posa amb l'esquerra Pierre Cornut, frontal de la petita, la rematada! Ha salvat el primer pal, cop d'esperó, ara córner. I ha servit ràpid ara el Sabadell, així riesgo. La centrada, refusa la defensa, la pilota a la frontal. Antonio Romero el xuta amb l'esquerra, mans. Deixa continuar l'àrbitre, la centrada Pierre Cornut, no arriba ningú! Perdona el Sabadell. Ja la té aquí el petit Rella, o pot ser l'última acció, que toqui el Donostiarra, lateral de l'àrea gran. Intenta sortir-se encara Guru, prova el xut, Guru! El pal! Oh, mare meva! Llançament d'Adri Cuevas, punt de penal. Guru, aquesta pilota queda morta. Arriba Òscar Rubio, la xuta! Rebota! Gol, 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 gol! Del Sabadell! L'estava cuinant! L'havia merescut! I té el premi en el 13 de la segona, amb un xic de sort que també es necessita, el xut d'Òscar Rubio. Toca l'esquena d'un defensa del Leganés i Sant Barina no pot fer-hi res. Así es riesgo, 14, segona meitat. S'està revisant, Leganés 2, Sabadell 1, Òscar Rubio. El rebot a la frontal, Antonio. Rebot en un defensa, Stoichkov. Encara és viva, amaga la pilota Stoichkov. De cara per Pierre, fa la centrada per baix. Pierre amb l'esperó, Gorka Guruceta atura Riesgo. Servirà la falta i ho fa Juan Muñoz, punt de penal. La pilota rebotada al pal. Sorprèn el Sabadell per superioritat, la passada per Gorka dins l'àrea. Gorka ha superat Riesgo, la treu la defensa quan ja anava dins. Ha de córrer Jaime, li guanya la cursa Arnaiz, Sant Bernaiz sol davant de Makai. Salva Makai, salva Makai, ja la tenim aquí, la de cada partit de Makai per evitar el 3-1. Passada a l'esquerra per Cornut, vol fer-li l'1 contra 1. Traurà centrada, no, juga a la frontal per Adri Cuevas, el xut, fregant el pal. Porteria. És una altra, espera que la pera el Sabadell en zona perillosa dins l'àrea. Makai la salva, Òscar Rubio, que ara salva la pilota Stoichkov. Per Adri Cuevas, aquest a l'esquerra, per Pierre Cornut, posa-la bé, la posa Pierre Cornut, molt passadeta, Víctor García, la prolongació, per damunt del travesser, fora. S'ha acabat, avui no serà, 2-1 per al Sabadell, a Leganés.
Hotel Suís.
Hi havia molta, molta teca, sobretot a la segona meitat, per recordar d'aquest Leganés 2, Sabadell 1, que tan tocat ha deixat el conjunt arlequinat, unit amb d'altres marcadors, fins a 4 victòries de rivals directes del centre d'esports que han complicat i molt el panorama. 4 punts de desavantatge, com segur que sabeu ja, del centre d'esport respecte a la zona de permanència. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Estava convençudíssim que acabàvem empatant el partit, eh?
Bé, durant minuts va ser la sensació que donava l'equip, que era capaç de capgirar tot lo malament que li havien anat els primers 30-35 minuts aproximadament, i en canvi ocasions va haver-hi. És cert, i ho hem tornat a sentir, que el Leganés a la contra també podia haver matat el partit, fins i tot en aquesta ocasió de falta desviada per Jaime contra la pròpia porteria, que també pica el pal. Per tant, igual que nosaltres tenim aquesta sensació de possible 2-2, segur que des de Leganés tenen la impressió que amb una mica més d'encert podrien haver guanyat còmodament, i tampoc els hi faltaria la seva part de raó.
Al final, deien començar que la xifra aquella dels expected goals, que és bàsicament un càlcul que el que fa és, en funció de com i des d'on remates, et calculen la probabilitat de gol. O sigui, una cosa és la xifra d'ocasions en total i una altra cosa és com són aquelles ocasions. La del Leganés estava al voltant del 0,71, si no m'equivoco, tirant de memòria. La del Sabadell per sobre de l'1,40 i pico, o sigui, és gairebé el doble. Dit això, evidentment, és una cançó que, com deia Antoni Hidalgo, i ara l'escoltarem segur diumenge, no serveix de res i estem farts d'escoltar-la. Aquest cop amb un matís, que és que el partit va tenir dues cares absolutament antagòniques, un inici de partit en el qual el Sabadell no va saber fer front al que li plantejava el Leganés, amb fins i tot l'extrem d'arribar a fer dos canvis en el minut 37 de partit, amb les substitucions de Grego Sierra i d'Aaron Rey. Van entrar Antonio Romero i va entrar Víctor García, i a partir d'aquí, sobretot a la segona meitat, un Sabadell que deia jo en començar, que no sé com acabarà la pel·lícula, però que el que està clar és que si un equip està mort, no reacciona com va reaccionar el Sabadell i on va reaccionar el Sabadell, perquè al final jo crec que tots pensàvem en el descans, anem a no fer-nos mal, i a pensar en el Cartagena, i en canvi vam acabar amb el Leganés demanant l'hora.
Sí, al final el Sabadell, com diem, té aquests 30-35 minuts molt dolents, molt dolents. Ja no sé si fer servir allò d'indigne de la categoria, indigne d'un equip que vol salvar-se, tot el que li vulgueu posar d'argumentari val per aquests 30-35 minuts del Sabadell. Fins i tot si el VAR no hagués donat un cop de mà al Sabadell amb aquell 3-0 de Borja Bastón, doncs segurament tampoc no hi hagués hagut temps a la reacció que va tenir el conjunt arlequinat, però en canvi va arribar aquesta reacció. Diuen allò de que les finals s'han de guanyar i que els gols s'han de marcar, no? Doncs el Sabadell, al final, per molts càlculs que li facis, si no guanya o no marca, difícilment tindrà aquestes opcions reals fins a final de temporada. Ara la matemàtica encara diu que sí, perquè evidentment per partits no serà, per punts en joc no serà, però això és donar-li voltes i voltes i voltes, com dius tu, a la mateixa cançó, setmana rere setmana, que tampoc no ens treu d'aquesta zona complicada.
Ara et pregunto el per què no va funcionar el pla A, el com va servir per reaccionar el pla B, què va dir i què no va dir Antoni Hidalgo i amb què ens quedem del seu discurs, però abans de res, el partit ja comença amb el peu torçat pel Sabadell, perquè la parella habitual de migcampistes en el doble pivot, és a dir, Xavi Boniquet i Iker Undabarrena, no poden actuar. Boni sí que viatja, però com dèiem durant la retransmissió, ni tan sols tenia les botes posades, estava canviat però amb bambes. En el cas d'Unda, directament, ni es va desplaçar a terres madrilenyes i, per tant, evidentment, pensant en el que ens ve a sobre aquesta setmana, un dilluns, un dimarts que sembla dilluns, però que ja estem ja pensant en la cita de diumenge perquè ens hi va la vida, gent com Unda, gent com Boni, els jugadors que ja sabíem que estaven tocats lesionats de les últimes setmanes, com Àngel, com Álvaro Vázquez i companyia, tenint en compte que ja van reaparèixer a la convocatòria Juan Hernández i Aleix Coc, et pregunto pel present, et pregunto per avui, com el Sabadell ha digerit aquesta derrota a Leganés i, sobretot, com estan tots aquests jugadors tocats o amb molèsties?
Doncs això, amb entrenament avui dels tocats, dels dubtes que encara pugui tenir Antoni Hidalgo pensant en la cita de diumenge. Avui a l'estadi han entrenat no tota la plantilla, de fet, la gran àmplia majoria de la plantilla ha tingut avui la seva jornada de descans. En canvi, com dius, els tocats, els Álvaro Vázquez, Àngels, Boniquets, Undabarrena i companyia, doncs sí que han fet una sessió pròpiament de recuperació, de tractament al temple arlequinat. Per tant, aquesta és la situació a hores d'ara i, sobretot, sent optimistes, potser diria que el que ho té més complicat a hores d'ara és Àngel, gairebé per ordre cronològic, si vols dir d'alguna manera, Undabarrena també està en aquest capítol. Qui no hauria de tenir, Adri, en teoria, i si la setmana va amb normalitat, problemes per estar a disposició d'Antonio Hidalgo aquesta setmana, i de fet per la cita del cap de setmana, són tant Xavi Boniquet com Álvaro Vázquez, en el cas del davanter de Badalona, disposat, i aquí sí que hem de fer èmfasi en què és informació del seu cercle més proper, disposat fins i tot a forçar la reaparició, a forçar el retorn de cara a la cita d'aquest cap de setmana, vital, per altra banda, davant un rival directe com és l'FC, el conjunt del Futbol Club Cartagena.
Doncs sí, la veritat és que sí, veient com està el panorama, dos equips que estan a la zona de descens i que, tot i que el Cartagena ve de guanyar, patint, però guanyant contra l'Alcorcón, al final estem parlant de dos equips que necessiten aixugar la diferència que hi ha a la classificació, aquesta escletxa que s'ha obert ja de 4 punts en el cas del Sabadell, de 3 en el cas de l'equip departamental, respecte als 3 equips que marquen ara mateix la permanència, és a dir, Castellón, Lugo i Logroñés, que són els 3 que estan aquí, tenint en compte que ahir el Zaragoza al final va fer un pas endavant a l'última hora amb aquell penal.
Sí, se'n va als 38, no? Ja el conjunt aragonès, com diem, 34 pel Cartagena, 32 pel Sabadell, és la situació ara mateix. Per tant, el partit de diumenge, després en parlarem amb una mica més de deteniment, ha de servir per moltes coses, per tornar a guanyar a casa, per superar el propi Cartagena, per fer-ho a més. Seria, i això sí que també és noticiable, Adri, perquè és un altre aspecte a tenir molt en compte de cara al final de temporada, en l'averaix particular, que de moment el Sabadell el té perdut pràcticament amb tots els seus rivals immediatament més directes, per tant el Cartagena seria una bona oportunitat perquè això no fos així, i pensant, com diem, en que fins i tot des d'un punt de vista psicològic, mental, ha de ser important que l'equip es retrobi després de 8 empats seguits a casa, 8 empats seguits a casa,
sí, que és increïble, sí.
Es retrobi amb una victòria que se li resisteix aquí al temple des del mes de novembre, aquell triomf per 3-1 davant la Unió Deportiva Les Palmes.
Ja ho deies bé, 2 punts que no un del Cartagena sobre el Sabadell. Ara mateix la classificació la tanca l'Albacete despenjat amb 29 punts, qui ho havia dit fa 7 dies. L'Alcorcón és penúltim amb 32 per gol averaix, el Sabadell tercer per la cua amb els mateixos 32, 34 pel Cartagena també al descens, i ja fora de perill de moment Logroñés, Lugo i Castellón per aquest ordre amb 36, 38 al Zaragoza, i si ja som massa optimistes ja serien 39 Oviedo, 41 Tenerife. Dit això, el pla A no va funcionar a Leganés. El Sabadell tenia les baixes dels dos homes que acostumen a fer la feina fosca al mig del camp, Àngel Martínez i Iker Undabarrena, i Antonio Hidalgo va decidir apostar per un jugador que ja havia actuat en aquesta posició en d'altres partits d'aquesta temporada, Grego Sierra, i que, de fet, en anteriors etapes, el València Mestalla, per exemple, havia jugat com a migcampista més que no pas com a central. No va funcionar, el Sabadell no va trobar les 3-4 passades inicials que li permetessin dominar una mica la pilota, va haver de renunciar al seu estil jugant massa en llarg, no va tenir tampoc contundència quan no tenia la pilota i ja ho va acabar d'adobar amb barrades com la del propi Grego a l'acció del 2-0 en una pèrdua que és veritat, que la passada inicial de Juan Ibiza ja és una barcadeta perquè està envoltat de rivals, la decisió de no tornar-la enrere, ni t'explico, tenir 6 homes per davant de la pilota en aquell moment acaba ja de rodonir una situació realment perillosa i el 4-3, la contra del Leganés, acaba amb el gol de Robert Ibáñez. No funciona el pla A, adoptar correcuita pel pla B, que aquest sí que acaba funcionant, i després Antoni Hidalgo no té cap mena de problema, no es mossega la llengua a l'hora de dir que la responsabilitat és seva, que aquella motxilla ja l'agafa ell i que la va pifiar a l'hora de fer el plantejament.
Superats, sense opcions i, com diem, assumint la responsabilitat en primera persona, el tècnic de Canovelles.
Sóc el màxim responsable i el màxim culpable del que ha passat a la mitja hora, perquè són decisions meves i no he estat encertat en aquestes situacions, i a partir d'aquí ells han entès el que requeria el partit. Hem fet una gran segona part, però no ha sigut suficient, i això ja ha passat massa vegades.
Doncs ha passat massa vegades en aquest capítol, no? O sigui, hem de fer dues lectures. La primera, la part d'autocrítica i de responsabilitat d'Antoni Hidalgo, que assumeix ja en aquesta declaració que escoltàvem. La segona, que diu que ha passat moltes vegades, és la de generar molt i que al final no et serveixi tampoc ni tan sols per poder puntuar. Jo no recordava un Sabadell tan superat des de feia temps. O sigui, un partit d'aquells a dir, és que ni arribem. El rival amb molt poc talla pilotes en zones compromeses teves, no encadenes 4 passades seguides. Una sensació de superioritat sense resposta del rival, no la recordo de fa molt de temps.
Leganés primera volta, segurament. Va ser una sensació on el Sabadell, sí, per primera vegada, sí, se'l va veure realment inferior a tots els aspectes del partit, amb la diferència que el Leganés aquell dia no va estar encertat, que a sobre va trobar-se amb un Ian Mackay decisiu, un cop més, en moments molt puntuals, i per acabar-ho d'arrodonir per al conjunt madrileny, a sobre, amb aquell punt de veure com el rival, que ha estat sotmès durant bona part del partit, a sobre, llavors va ser amb gol de Stoikov, t'acaba rapinyant els 3 punts, no? T'acaba guanyant els 3 punts i et quedes encara de begut. De tota manera, el més preocupant del diumenge, en aquest cas a Butarque, com dèiem, és aquesta sensació inexplicable per moments de veure la imatge que va donar el Sabadell, de veure's tan i tan superior, i aquí sí que gairebé tothom va coincidir, també Antoni Hidalgo en roda de premsa posteriorment, Adri, que allò tan típic també, hi ha moltes maneres de perdre, es poden perdre per de fet, el Sabadell n'ha perdut uns quants.
No, i que el més normal d'anar a Leganés és que acabis perdent. O sigui, això, el problema no és perdre, és el com.
La manera, en aquest cas, com es va perdre.
He parlat amb ells a la mitja part. Es pot perdre de moltes maneres, però amb la sensació de la primera mitja hora, 35 minuts, impossible. Impossible. Amb Antoni Hidalgo això és impossible. Després podràs perdre o no, o el rival serà millor que tu, però com la primera mitja hora, 35 minuts, impossible. Impossible.
Doncs, més clar,
impossible.
L'aigua, eh? Sí, impossible, eh?
L'equip en zona de descens, com dèiem abans, amb aquests 4 punts de diferència, ja no entrarem en averajos, perquè a més dependria molt de si és averaj entre dos equips, si és un averaj entre 3, entre 4. És cert que el Sabadell els té complicats, insistim, ara mateix,
en aquest
cap
sentit,
amunt, els té complicats.
Sí, però en aquest sentit s'està situant en una situació perillosa, valgui la redundància, el Club Deportivo Lugo. Aquí sí que vam guanyar Lugo a l'Anxo Carro i vam empatar a casa, tindríem l'averaj guanyat, i tens l'opció de guanyar-li al Cartagena els 6 punts. Vas guanyar a Cartagonova i aquesta setmana els reps a la nova Creu Alta. Ho dic sobretot en cas de triples empats o que sigui el rival directe al Lugo o al Cartagena, ja no només és important per no despenjar-te aquesta setmana.
O fica l'Alcorcón, que també queda el partit de tornada,
sí, sí,
per dir-ho així.
Correcte,
i aquí
correcte.
També podries tenir-lo guanyat si treus alguna cosa realment de profit de Santo Domingo, però bé.
Ho dic perquè aquesta setmana el partit és transcendental per molts punts per molts àmbits, un d'ells també fins i tot l'Averaix.
Sí, i sobretot en aquesta zona baixa, on la jornada també s'ha de dir, comentaves abans, va ser completament...
Una tortura. Una
pràcticament
tortura.
Nefasta. És a dir, van guanyar rivals directes com el Castellón, com el Real Zaragoza, com el propi Cartagena, fins i tot el Logroñés, que venia en caiguda lliure, va aconseguir sumar la victòria. Per contra, per ser una mica més optimistes, sí que va perdre l'Albacete, que va ser
només faltaria
superat per l'Espanyol clarament, l'Alcorcón, que jugava més contra el Cartagena, rival directe entre els dos en el partit d'ahir.
Només et compro el que diràs ara, la resta era bastant lògic.
Sí, i el Lugo, que continua també amb la seva particular caiguda, allò sense frens, carrer avall, i que, com ja estem comentant, ja s'ha clavat en aquesta zona realment de perill, amb només dos punts de marge ja respecte al Cartagena, insistim que és l'equip, el primer equip que ara mateix perdria la categoria.
Encara no han fet fora Luis César San Pedro, no?
Encara no.
Ho dic així
no.
Perquè no ha guanyat des que va arribar, sí, sí. Crec que són 6 partits
els
ja.
Els números del canvi d'entrenador estan sent espectaculars a l'Anxo Carro, però bé.
Mala peça al taler també per ells, o sigui, jo crec que aquí si continua igual, que no se sap, mira, per exemple, Sergio Rodríguez, que semblava que havia de ser cessat al Logroñés, al final, mira, ha guanyat i ha tret el cap de moment a l'espera del que pugui succeir, però tot sembla indicar que amb la celeritat amb la qual canvien d'entrenador a Lugo, ja veurem.
Sensacions per un costat, números per un altre, i això va, fins i tot, diu Antonio Hidalgo ara ja, d'un parell de coses diferents.
Les hablaba al final a la media parte, esto, al final de los 9 partidos que quedan, esto ya es más sentimiento, pasión que otra cosa. Al final esto es fútbol, son 9 jornadas, la última 9 jornadas, hace el calorcito este que hace, nos encantaría que estuviese la gente, pero esto va de pasión, de sentimiento. La final, mira la final ayer, al final es un partido igualado y mira el premio que tuvieron y ves cómo reacciona. Al final es mucho más visceral de lo que parece, tenemos que ser conscientes de eso, evidentemente haciendo muchas cosas bien en lo futbolístico, pero hay que ganar partidos.
Vaig veure Antoni Hidalgo amb un punt de cremor, fins i tot, no? De dir, estic fart ja d'aquesta sensació de genero, però no en tinc prou per empatar. I fins i tot allò de dir, vull ser per un dia el Castellón, no? O sigui, vull ser per un dia aquell equip que potser es veu superat en alguns àmbits, potser no en genera pràcticament de clares, però en té prou amb ser sòlids al darrere, amb efectivitat al davant, fins i tot amb un punt de fortuna, un gol de rebot, un gol en pròpia porteria, el que sigui, però vull guanyar d'una vegada per totes, no? I al final, no sé si comparteixes aquesta sensació de, no sé si dir-li, frustració, fins i tot en el tècnic Arlequinat.
Sí, el que passa que al final, com ell mateix, i ara el sentirem dir, és la cançó, perquè pots aferrar moltes coses, però és la cançó de cada setmana, perquè quan no són allò naps són cols, i el Sabadell no acaba de trobar-se amb una certa continuïtat. Va tenir la victòria de Lugo, que semblava que ens treia l'esperança, però llavors no ets capaç, no pots amb el Girona, tot i posar-te dues vegades per davant en el marcador.
No, i amb l'ocasió que vas tenir el 96.
I tens, en aquest cas, la caiguda dels 30-35 minuts aquests que diem nefastos de Butarque, tot i que després és veritat també que la reacció et posa en situació d'haver optat com a mínim a l'empat i fins i tot d'haver-li posat en seriosos problemes al Leganés. De tota manera, insistim, el discurs continua sent el mateix i més de cara a la cita d'aquest cap de setmana, d'aquest diumenge, això va de guanya i, com dèiem, Antonio Hidalgo fins i tot cansat ja de sentir o d'haver de repetir l'argumentari jornada rere jornada.
Capacidad estoy convencido que tiene, pero al final esto hay que transformarlo. Ya van demasiadas semanas hablando de lo mismo, de hacer buenos partidos, pero nos cuesta hacer 90 minutos redondos, nos cuesta muchísimo ganar partidos, creamos lo suficiente como para habernos llevado algo más, pero bueno, es una canción que ya me cansa, ¿no? Al final te cansas de esto, porque al final eso no sirve de nada absolutamente. Me quedo con que mis jugadores están muy, 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 muy vivos, que aquí lo vamos a competir hasta el final, que nadie dude que todo lo vamos a poner en el campo.
Doncs cansat d'aquesta cantarella, Antonio Hidalgo, et volia preguntar, per cert, per un nom propi, com el vas veure tu in situ allà a Butarque, que és el que destacava al principi a les xarxes socials, Antonio Romero, no? Que deia no vull rendir-me, crec que era el verb que utilitzava a les xarxes socials. Va tornar a jugar des de finals de novembre que no ho feia al Molinón. Com vas veure el paper del Sevilla?
Bé, molt bé. O sigui, el cert és que va estar a un nivell correcte dintre de la reacció que va tenir l'equip. No sé si tan espectacular com pel que he anat copsant des de la distància a través de comentaris de xarxes socials. Tan espectacular, no sé si és perquè tenia l'afició ganes de veure'l en el terreny de joc, però va complir amb escreix. El que sí que s'ha de posar molt valor, i això jo crec que ningú no ho pot posar en dubte, si és que algú alguna vegada ho ha posat en dubte, és el punt de professionalitat d'Antonio Romero. Insistim, perquè això també ha creat molt rebombori, molt argumentari i molta discussió, sabent ell en primera persona quina és la seva situació, el seu rol aquest any a la plantilla. El que no es pot negar és que les estones que ha hagut de sortir, com deies abans, en aquest cas per les situacions, per les baixes d'Onda, per la baixa també d'última hora de Boniquet, perquè el partit es va posar com es va posar i perquè quan miraves cap a la banqueta hi havia dues opcions, o podies frenar-ho amb Pedro Capó fent-lo jugar d'estòper, o ja te la podies jugar, que crec que és l'aposta que va fer Antonio Hidalgo, el tot per tot de dir, bé, ja no frenem i ja ara ja que sigui el que hagi de ser, tirant de dos jugadors més detall creatiu, Adri Cuevas, que ja hi era, i Antonio Romero, que evidentment el que no se li pot discutir és aquest punt de qualitat que té als peus. Jo el vaig veure ratllar a un nivell molt, 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 molt digne, i evidentment sense qüestionar en cap moment el punt de professionalitat que se li suposa i que té.
Dos quarts passats de 3 de la tarda, acabo preguntant-te per Cartagena, que al final és el partit del qual ens farem un fart de parlar aquesta setmana. Jo crec que ara ja hem superat el capítol de si final o no final, etc. És evident el que hi ha en joc, és evident que el Sabadell necessita una miqueta el que dèiem ja en la prèvia d'aquesta setmana de tres partits, sumar la meitat de punts que té per davant, i més encara quan té duels directes com aquesta setmana contra el Cartagena, el Corcón que deies abans, fins i tot si vols el partit contra l'Oviedo allà, etc. O sigui que hi ha partits que estan marcats a l'agenda, i el que més, el que està subratllat quatre vegades a la del Centre d'Esports és el de diumenge a 6:45 de la tarda, Nova Creu Alta, Sabadell-Cartagena.
Sí, no sabem què passarà al final de la jornada, ni com quedaria l'escenari, perquè recordem que també el Sabadell va ensopegar, però la resta de resultats jornades enrere el van fer retallar distància respecte a la permanència. No em vull avançar, perquè hi ha algun altre duel directe, també diria que hi ha un Alcorcón-Castellón, que per tant aquí també posa't a tremolar, però per la part que li toca al Sabadell és allò que no pot fallar. Ho estàvem comentant, no?, amb el Cartagena també en descens, dos punts per sobre del Sabadell, i que psicològicament, mentalment, té molts arguments aquest partit. El de tornar a guanyar a casa, com comentàvem, el de superar el conjunt departamental, el de guanyar-li la baralla particular a l'equip que ara entrena Luis Carrión, el de trencar la dinàmica de 8 empats consecutius. Bé, hi ha tants arguments damunt la taula que, més que etiquetes, és aquella sensació de no es pot fallar, i menys, com comentava també Antonio Hidalgo, i amb això acabarem avui amb el tècnic de Canovelles, Adri, en un moment que les coses com són, no crec que ningú es pugui amagar ara ja.
Límit, no?
Realment complicat. Ja no hi ha, és una situació delicada en la qual ja no hi ha massa marge de maniobra.
És una situació delicada. Ara és una situació que hi ha una escletxa d'aquests punts que no et permet tenir cap error. A més, juguem a casa contra un rival directe la setmana que ve. Hem de preparar el partit, hem de descansar, que alguns jugadors porten moltíssims minuts a dintre. A veure si recuperem també els jugadors que avui tampoc han pogut estar per diferents motius. I preparar el partit de cara a diumenge de la millor manera.
Doncs diumenge, calcant l'horari d'aquesta setmana a Butarque, és a dir, a 6:15, 6:15 de la tarda, aquest Sabadell-Cartagena, la setmana ja la tenim en marxa, per molt que ahir fos festiu, això no s'atura.
Sí, és una setmana estranya, perquè laboralment parlant, per la gran majoria se'ns fa un pèl curtes, però la realitat és que l'equip, com dèiem, avui ha tingut descans, la gran majoria, altres els tocats, dubtes, avui han forçat la màquina, demà sí que tornada ja a la realitat per tot el grup, Cardes-Sant Cugat, i pensant en aquesta 34a jornada, com deies, aquest partidàs davant el Cartagena, repetim horari, 6:45 de la tarda, des de 5:45, tota la banda de Ràdio Sabadell, i en un partit on, pel que s'està cuinant, com a mínim a través de les xarxes socials, en els diferents grups de WhatsApp i de Telegram de l'afició arlequinada, Adri, aquesta convocatòria per esperonar els jugadors arlequinats a la prèvia del partit. S'està organitzant de manera, jo com a mínim ho he controlat, bastant individualitzada, no hi ha ningú
que
darrere
no,
que se'n faci una mica responsable de la història, per tant quedarà només, i crec que ho haurem de repetir al llarg de la setmana, fer una crida al seny de saber la situació en la que estem tots. podem anar a l'estadi, no seria el primer club ni la primera afició que ho fa, però respectant, això sí, que tothom en sigui conscient també de la situació pandèmica en la qual també encara ens trobem. No estic dient que ningú no vagi, al revés, si cal anar, que anem, però que anem amb aquest punt de mesura.
Amb distància, amb la mascareta, evidentment, i respectant totes les restriccions. El següent partit serà un altre cop a Madrid, al sud de Madrid, al Fernando Torres. Hem conegut l'horari en les últimes hores també, ahir crec que va ser divendres. En aquest sentit, el Sabadell haurà jugat diumenge, diumenge i divendres, 5 dies de recuperació entre Cartagena i Fuenlabrada. En el cas del Fuenla, va jugar ahir, per tant, dilluns, però juga dissabte, aquesta setmana. Els 5 dies els té aquesta setmana i no la vinent, i per tant tindrà gairebé una setmana sencera entre el seu partit i el de divendres, que ja en parlarem, i a veure com arriba el Sabadell al Fernando Torres a Fuenlabrada. Gràcies, Sergi, una abraçada.
Fins ara.
Aturada per la publicitat, i després parlem, per exemple, del calendari que ja el té el Sabadell juvenil en la lluita pel títol de la divisió d'honor, i també de la segona victòria consecutiva del Sabadell Nord a la primera catalana.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
Son tiempos de replantearnos cómo queremos construir nuestro mañana, de establecer objetivos que nos acerquen a él. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con expertos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Escolta el programa a seonsiguis.com.
L'espia de Mahler.
Tenim l'espai per la màgia. Tenim la voluntat de fer-ho feta música. La cinquena de Beethoven. Només hi faltes tu. Vine i descobriràs que el destí et podrà colpejar, però mai no et podrà vèncer si, com Beethoven, fas que la vida al teu davant esclati. L'espia de Mahler. Tots els dimarts a les 8 del vespre, amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda. I bon viatge.
Ràdio Sabadell es multiplica per 3.
Recupera el teu programa preferit, torna a escoltar aquella secció que tant t'agrada o busca aquella entrevista que et vas perdre.
Ara ens pots trobar a la teva plataforma preferida.
Ràdio Sabadell és ara Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Busca'ns allà i gaudeix dels teus continguts preferits.
Ràdio Sabadell, a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Ràdio Sabadell. Escolta'ns, arribem a tu.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Dos quarts i mig de la tarda de 3 d'aquest dimarts, dia 6 d'abril del 2021. Dimarts, com dèiem abans, amb regús a dilluns. Continuem parlant de futbol, continuem parlant del centre d'esports, en aquest cas del seu equip juvenil A, perquè ja coneix el calendari de la segona fase de la divisió d'honor juvenil. La Federació Espanyola de Futbol el va publicar ahir, un cop tancada ja la primera lligueta, com sabeu, amb la confirmació de la permanència arlequinada a l'elit del futbol juvenil. Com a mínim, el Sabadell encadenarà 2 anys, i que durin i que en siguin molts més, en aquesta màxima categoria del futbol estatal juvenil. L'estrena en la lluita pel títol en aquesta segona fase el grup capdavanter serà aquest mateix cap de setmana, de moment que sapiguem dia i hora per confirmar, contra el Girona. Repassem tot aquest calendari, ens amplia la informació el nostre estudiant en pràctiques, el Pau Pasqual.
El Sabadell-Girona, estrena d'aquesta segona fase, es jugarà aquest cap de setmana a Olímpia. La segona fase es disputarà a una única volta, amb la qual cosa el conjunt de Miquillador ha estat de sort en el sorteig, perquè tindrà 3 partits de local i només 2 desplaçaments. La primera sortida serà la setmana vinent, a la ciutat esportiva Joan Gamper contra el Barça, mentre just després qui visitarà Sabadell serà l'Espanyol. Aleshores, la Lliga s'interromprà gairebé un mes abans de concloure's amb els partits d'AM Sabadell a mitjans de maig i Sabadell a Europa a finals del mateix mes. Els arlequinats arrenquen aquesta segona fase instal·lats al 6è lloc de 10 equips. El juvenil A del centre d'esports arrossega els 29 punts sumats fins ara, el que li permet sortir just 2 punts per sota del seu primer rival, el Girona.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I com dèiem abans d'anar a la publicitat, el Sabadell Nord ha encadenat dues victòries seguides al seu subgrup de la primera catalana, l'última a casa divendres sant per 3-1 en un duel vallesà davant la Unió Esportiva Rubí. Des del novembre del 2019, és a dir, mesos abans de la pandèmia, l'equip arlequinat no assaboria un triomf en partit de Lliga, en partit oficial, a casa seva, al municipal de Can Uriac. Increïble la ratxa. D'una banda, evidentment, per la interrupció de la Lliga per culpa del coronavirus, de l'altra, per el rendiment de l'equip a casa en aquelles últimes jornades abans de la pandèmia i també en aquesta represa de la competició. Els de la zona nord segueixen penúltims ara mateix, però això sí, ara empatats a 8 punts amb el mateix Rubí, l'últim rival, amb les franqueses i amb el Mataró. Hi ha tan sols 3 punts de la quarta plaça de la Lliga. Per tant, tot queda en un mocador, tot queda molt ajustat. L'efectivitat de cara a porta és la clau de la revifada dels sabadellencs amb aquests 2 triomfs consecutius, segons ha explicat el defensa Andrés Montero.
Hemos mejorado de cara al gol. Sí, 3 goles es algo que no metemos muchas veces porque es algo que siempre nos ha faltado durante esta temporada y es algo que agradecemos, ¿no?
Aquest últim partit contra el Rubí, per cert, també va comportar el retorn del públic a les graderies del municipal de Can Uriac. Aquest diumenge a les 12, el conjunt dirigit per Pablo Becerril visitarà el Júpiter en la que serà l'última jornada abans de creuar l'equador de la competició. Un xoc que, com reconeix el mateix Montero, s'enfrontarà amb més tranquil·litat, segurament, amb aquestes dues victòries assolides en els darrers dies.
La setmana passada pues, fue una victòria con mucho mérito porque cuando gran parte del partido, gran parte de la segunda parte con uno menos, es algo que incluso pues lo merecíamos, es decir, del trabajo que estábamos haciendo. Y bueno, ahora con esta victoria pues nos lanzamos un poco más y estamos un poco más tranquilos para la siguiente jornada.
Ratxa positiva merescuda, deia Andrés Montero, jugador del Sabadell Nord. El partit a la Verneda d'aquesta setmana se'l perdrà per sanció, per acumulació de targetes, el punta Edgar Álvaro, l'autor de 3 gols en els últims 2 partits. És el pitxitxi del sabadellenc, sumejar 4 dianes en el que portem de Lliga, només superat en tot el subgrup per Gudi, pel jugador de la Guineueta, que n'ha fet 5, un de més. El davanter del Sabadell Nord, Edgar, explica d'aquesta forma l'encert que han trobat en aquest tram de Lliga, a diferència de l'inici del campionat.
Hemos sabido aprovechar también nuestras oportunidades, las que llegamos las metemos y entonces de esta manera pues sabemos que no somos un equipo de muchas oportunidades, pero bueno, hay que rematar las que tenemos.
Doncs rematant les que tenen, diu Edgar Álvaro, amb aquesta ratxa de 2 victòries seguides és peça clau. El jugador ofensiu del Sabadell Nord, que com diem serà baixa aquesta setmana en el partit del camp del Júpiter. Un dels espectadors que va presenciar a Can Uriac divendres sant, aquest Sabadell Nord 3, Unió Esportiva Rubí 1, va ser el nostre estudiant en pràctiques, l'Albert Quera, que després de l'enfrontament xerrava una estona amb el tècnic de l'equip de Can Uriac, amb el Pablo Becerril.
Pablo Becerril, entrenador de Sabadell Nord, ¿qué tal? Buena tarde.
Hola, buena tarde.
Victoria importantísima, ¿no?
Victoria fundamental. La més urgent era la de la setmana passada i la més important és aquesta. Perdona, veníem d'una situació molt complicada. Veníem, a més, avui amb moltes baixes, amb 3 juvenils i avui és un reforç pel treball que fem cada dia.
La setmana passada veníeu de guanyar el camp de les franqueses que ningú havia guanyat aquesta temporada. Avui 3-1 al final, amb un partit, jo diria que bastant competit, perquè sí que és cert que el Rubí ha portat la iniciativa, us heu trobat amb el gol de l'Edgar a l'inici, però un exercici de competitivitat a nivell defensiu que us ha sentat bastant bé, no?
Sí, nosaltres en general no defensem malament i sabem que hi ha moments del partit que nosaltres no serem millors que el rival o que el rival serà millor que nosaltres. I crec que l'equip ha guanyat en aquesta maduresa, saber aguantar quan el rival, com a l'inici de partit, és millor que tu, mentre no et creï ocasions, no és problema la possessió, i a partir d'aquí nosaltres sabíem que en transicions tindríem les nostres oportunitats com ha estat.
Què els hi ha dit al descans? Perquè amb el 2-0 a favor, un resultat que no podia ser millor per tal com havia anat la primera part, què els hi ha dit al descans per seguir continuant en defensiu, intentar deixar-los anar una mica més?
Precisament el que ha passat, que un gol podia entrar, que no hi havia cap problema i que a partir del moment en què entrés un gol que podia passar, teníem que estar preparats i ser madurs per saber aguantar el tros que ells et vindrien a dalt anímicament i buscar-los a la contra per fer el tercer, però que sobretot que si entrava un gol que no capgirés l'estat d'ànim de l'equip.
Així és, perquè el 4 a la segona, el Rubí ha tingut aquella jugada a pilota parada amb el que us ha posat el 2-1. Com has vist l'equip aquí? Més nervis o has seguit, com has vist tu, la línia bona defensiva?
Ha seguit en la línia bona. Hi ha 4 o 5 minuts després que lògicament l'equip es queda tocat, el rival també guanya en estat anímic, però després l'equip ha sabut competir bé. Al final hem tingut a la segona part unes 20 pilotes a l'àrea, pràcticament cap remat, nosaltres defensem bé l'àrea i l'equip està madur.
I bueno, quan us heu tingut ales quan Edgar no ha parat de lluitar amb els centrals, la primera ha forçat l'error amb el 1-0, després amb el 2-0, más de lo mismo, o sea, l'Edgar us ha donat or, no, en aquest partit?
Edgar el vam portar, era un desig personal meu de fa molt temps. Va començar l'any una mica complicat, arrossegant una lesió. Edgar és un jugador espectacular, no només quan marca, sinó ara que sembla que marca amb assiduïtat. Quan no marcava ja li deia que era espectacular, només li faltava això, i és un jugador que ens dona una feina i una solidaritat que és un exemple.
I bueno, 5 targetes grogues, bueno, avui he vist la targeta que ell fa que, bueno, que compleixi cicle, serà una baixa bastant important, bastant dura per vosaltres de cara al següent partit, que és el camp del Júpiter.
Sí, òbviament, l'Edgar està en un estat anímic boníssim, és una baixa important, igual que aquesta setmana no posàvem el focus en les baixes que teníem, que eren moltíssimes, la setmana que ve sortirà una altra i ho farà perfectament.
Com veus a l'equip de cara al proper compromís? Camp del Júpiter no serà fàcil, perquè la primera catalana no hi ha partit fàcil, però aquest 6-6, aquest partit d'avui, jo crec que us pot donar bastantes ales, no? Bastanta confiança per afrontar el que ve.
Sí, és una qüestió de com canalitzem les victòries. Si l'equip entén que això és un reforç, que gent entén que sigui així un reforç del treball que es fa, és superpositiu. Si entenem també que victòries passades no garanteixen victòries futures ni molt menys, doncs llavors aniríem en el camí adequat. El Júpiter també és un equip que ha canviat l'entrenador, que ha incorporat jugadors espectaculars, equips amb més pressupost que nosaltres. Una lluita i una guerra com la d'aquesta setmana, intentarem estar a l'alçada.
I bueno, però no us dona, o sigui, victòries passades no us dona una victòria assegurada cara al futur, però sí una confiança de cara a la classificació, sobretot, que us permet allunyar-vos a les posicions de baix i afiançar-vos, entre cometes, a unes posicions de tranquil·litat.
Sí, intentem no mirar gaire la classificació, però sí que ens dona confiança en el sentit que portàvem les setmanes anteriors a les victòries, no estàvem competint bé, no estàvem al nivell que estem ara, i ara veiem que estem al nivell. Els jugadors ja els diem sempre, al final el resultat depèn de moltes coses, l'important és estar en el partit i no ser pitjor que el rival, i jo crec que aquestes victòries sí que reforcen una miqueta el discurs aquest de no som pitjors que ningú, a partir d'aquí anem a competir i veurem què passa.
Pues perfecte, moltes gràcies.
A tu.
Alexa, posa'm Ràdio Sabadell.
Ràdio Sabadell, en tuning.
Escolta'ns ara també a través de la teva Alexa o a Google. Segueix-nos còmodament.
A casa, a la feina, on vulguis.
T'ho demana. I l'Alexa o Google t'ho fan encara més fàcil.
Escolta'ns, mira'ns, llegeix-nos, segueix-nos. Arribem a tu.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Vols fer un cafè amb nosaltres?
Al cafè de la ràdio de Ràdio Sabadell us servim cada matí una esmorzar de notícies fresques, explicant-vos el més destacat de tot el que passa a la ciutat i fora de les nostres fronteres. Analitzem les informacions des de tots els punts de vista. Rebem els protagonistes de les qüestions més destacades del dia. Busquem els experts que les analitzin. I passem per la trituradora totes les informacions amb els nostres tertulians.
El cafè de la ràdio, de 9 a 2 quarts de 12, amb Mireia Sanz. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Dotze minuts, una mica menys, i les 3 de la tarda en waterpolo, l'Estalpul Natació Sabadell Femení continua a 2 punts del centre de natació Mataró després del primer enfrontament de la temporada entre tots dos a la Lliga. Les de David Palma tenien l'oportunitat de saltar el lideratge a la primera posició, però no van passar de l'empat a 11 a la piscina de Can Llong, un duel, això sí, que va ser vibrant, amb constants alternatives en el marcador i amb una clara protagonista, l'ex del club, Helena Lloret, autora de 5 gols en aquest partit, gairebé la meitat de l'equip mataroní. Al final, Judit Forca va rescatar un punt quan faltava un minut i l'Astralpul femení s'ho jugarà tot a la piscina maresmenca a la segona volta per intentar accedir al play-off en primera posició. Ara mateix el conjunt mataroní és el líder, 19 punts pel Mataró, mentre el Sabadell és segon amb 17, dos punts per sota, i el Terrassa tercer amb 12. Per tant, l'escletxa queda oberta entre el Sabadell i el Terrassa. Aparcada momentàniament la divisió d'honor femenina i ja en setmana de Copa de la Reina, el tècnic David Palma reconeix que el de dissabte va ser un bon banc de proves pensant en la competició del CAO. Són declaracions a l'estreaming oficial de la Federació Espanyola de Natació.
Sí que pienso que nos ha venido bien de cara a la semana que viene la competición de la Copa de la Reina, que es el objetivo principal que tenemos ahora en mente. Llevamos aquí dos semanas y media sin competir todas juntas por la competición internacional de selecciones. Bueno, pienso que nos ha ido bien para escoger ese tono de cara a la Copa.
L'empat contra el Mataró deixa alguns dubtes, especialment, sobretot, en el terreny defensiu, amb els 11 gols encaixats contra les maresmenques. Palma reconeix que no van estar bé, sobretot bloquejant els xuts llunyans.
Evidentemente no estamos contentas con el resultado. Pienso que hemos cometido algún error, sobre todo el lanzamiento exterior, que normalmente no solemos cometerlo, y creo que ahí nos hipoteca un poco el partido. Sobre todo tres, cuatro lanzamientos exteriores que normalmente estamos mejor, bloqueamos o paramos, y hoy no hemos estado acertadas en eso.
De cara al futur, com dèiem, per davant tindran les sabadellenques l'oportunitat de guanyar no un, sinó dos títols en dues setmanes. Aquesta toca Copa de la Reina a la Pere Serrat de Barcelona, a més amb un sorteig força benèvol, de seguida el comentem, i la setmana vinent l'entrofi a la piscina Sant Jordi, en aquest cas amb el pitjor company de viatge possible, a les semifinals el Kinev Kirishirus. L'entrenador del Natació Sabadell de Waterpolo femení ha afrontat d'aquesta forma el doble repte.
Con mucha ilusión, con muchas ganas y con el objetivo de conseguir los dos títulos, como nos marcamos siempre, todo que sabemos que es muy duro, es un año complicado a nivel de entrenamiento por el COVID, y tenemos el objetivo de salir a por esos dos títulos que van a ser, como digo, difíciles, pero con mucha ilusión y ganas de poder competir en los tiempos que corren.
El debut de les de David Palma als quarts de final de la Copa de la Reina serà divendres a les 4 de la tarda, per tant un horari una mica intempestiu contra el Sant Feliu. Recordem que la Copa, com la masculina, se celebra a les instal·lacions del Sant Andreu i que l'Astralpul evitaria el Mataró, el Mediterrani i el Terrassa, és a dir, la resta de favorits, fins a una hipotètica final. En cas de passar a les semifinals, com marquen tots els pronòstics, el rival seria el guanyador del Catalunya contra l'anfitrió Sant Andreu. I en el cas de l'equip masculí, després de l'aturada per Setmana Santa, aquest dissabte la plantilla dirigida per Quim Colet visitarà el CNB, el Club Natació Barcelona, a la Nova Escullera a les 6 de la tarda. Una victòria sabadellenca aproparia el club a l'objectiu de saltar les tres primeres places i evitar així en el play-off l'Atlètic Barceloneta, ja que el CNB és 6 punts per sobre, el rival d'aquesta setmana, i el Terrassa a 3, però tots dos encara han de jugar contra el Barceloneta, un peatge que ja ha passat al Sabadell.
Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
I en els últims minuts del programa saludem el Sergi Parc. Sergi, què tal, com estàs?
Què tal, Adri? Bona tarda.
Per parlar de futbol sala, en concret de la segona B i més concretament encara de la segona fase, que ja ha començat i que ho ha fet amb dinàmiques completament antagòniques pels dos equips sabadellencs. El Club Natació Sabadell l'arrencava com a líder, però ha perdut els dos partits que ha jugat fins ara, mentre la Pia s'hi va classificar pels pèls, però des d'aleshores 6 de 6 plena de victòries per l'equip del carrer Garcilaso. Comencem, si et sembla, per la cara positiva, que evidentment és el conjunt Escolapi. Després de guanyar el derbi, Sergi, podríem dir que ha allargat el seu dels moments, superant també el Manresa, i a més com el va superar, i el Pujolet, fora de casa.
Sí, això t'anava a dir, que al final guanyar el Pujolet no és cosa fàcil, i el conjunt de Pedro Donoso es va imposar per 1-4, amb gols de Lenny Ramos, Xavi Saus, Jordi Cerdà i Pol Viada, així que la Pia, Adri, segueix escalant llocs, partia en aquesta segona fase com a última, vuitena classificada, ara ja és sisena amb 37 punts, igualant amb aquest registre els llocs que donen accés a jugar a Copa. Recordem que els quatre primers seran els que s'acabaran classificant per la Copa, i la Pia amb aquests 37 punts iguala, com diem, el quart classificat. Podríem dir, Adri, que la Pia és la tapada del grup? perquè es va classificar a última hora, com dèiem, arrencant la segona fase en vuitena posició, doncs escoltem...
Podríem, no?
Podríem dir-ho, jo crec que sí, no? Escoltem si sembla l'Eri Ramos, l'autor d'un dels gols al Bages, explicant que passen per aquest moment tan dolç que explicaves tu, Adri.
De moment, bueno, va tot bé i a veure si això segueix així. Per com va anar la primera fase, jo crec que ningú apostava per nosaltres i, bueno, ara, pues, no sé... De moment va tot bé.
De moment va tot bé, diu Leni Ramos. Fins a quin punt de dolçor té aquest moment de temporada de la Pia?
Doncs mira, si dèiem que la Pia porta aquest 6-6 en aquesta segona fase, dues victòries consecutives, li podríem afegir a com de bé va acabar la primera fase l'equip de Pedro Donoso sumant un 10-12. Per tant, dolç moment allargat, com diem, des del final de la primera fase amb aquest també inici de la segona. Recordem que la Pia, insistim, es va classificar en aquesta darrera jornada, va arrencar en última posició, amb la salvació a la butxaca, que això era el més important, Adri, l'objectiu primordial de la Pia per aquesta temporada, ja amb la salvació a la butxaca per estar classificada pel grup d'ascens, i alliberada d'aquesta pressió, podríem dir que ara afronta aquesta segona fase amb la il·lusió, no? Amb la il·lusió de dir a veure fins a quin punt poden arribar, i de moment doncs ja han escalat un parell de llocs i estan acaronant els llocs de Copa del Rei. I és el que destaca també Leni Ramos, aquesta il·lusió que hi ha al vestidor Escolapi.
Nosaltres volíem jugar al derbi i ja l'altre que passés el que passés. Jo crec que el partit contra Mallorca, que era... Si vam sortir a muerte, perquè volíem jugar contra el CNS, o sigui, la nostra intenció... L'objectiu d'aquest any era jugar contra... Fer el derbi, jugar al derbi. I, clar, vam arribar al derbi, el vam guanyar i llavors, pues... La moral va pujar molt.
Doncs paroles del badienc Leni Ramos, jugador de l'Escola Pia, que, com deia ara el Sergi Parc, porta una ratxa de 6 jornades seguides entre la primera i la segona fase, sense conèixer la derrota i guanyant-ho pràcticament tot. Les coses van rodades al carrer Garcilaso en aquest inici de segona fase. De fet, només el nou líder, el Calvià Balear, ha estat capaç de sumar el 6-6, igual que la Pia. I diem nou líder, Sergi, perquè el Club Natació Sabadell, amb una dinàmica totalment contrària, ha perdut aquesta condició, acaba de fer-ho.
Sí, des del canvi de fase que encara no ha puntuat l'equip de Borja Burgos, derrota en el derbi en la primera jornada i aquest cap de setmana derrota el Pavelló del Nord contra qui ocupava el fanalet vermell, el Bellsport Hospitalet, per 2-4. Un partit a més, Adri, amb la baixa de Pepe Font, sancionat 4 partits després de l'expulsió que va rebre el carrer Garcilaso. I tot sembla que se li està posant en contra el Club Natació Sabadell. El seu tècnic, el Borja Burgos, s'ha mostrat així d'autocrític.
Fent autocrítica, començant per mi i per tota la plantilla, és que no estem arribant tot el bé preparats que hauríem d'arribar al partit del cap de setmana. Vam guanyar al final de l'inici de la segona volta, de la primera lligueta vam guanyar, però veníem d'encaixar 4 gols, 3 gols aquí en 2 minuts contra Manresa, 3 gols contra... No estàvem fent bé les coses igualment i això s'estava veient. Llavors, si volem tornar a tenir aquesta confiança, tot passa per treballar bé, perquè l'equip estigui implicat, per estar units, per creure en el que estem fent, i si aconseguim fer això, jo, vamos, és que la confiança intacta en què podem estar entre els dos primers.
Recordaves, Adri, que el club arrencava la segona fase en primera posició i, a més, és que tenia un coixí de 4 punts sobre el tercer. Recordem que els dos primers són els que es classifiquen pel play-off. Doncs bé, ja no hi ha coixí, perquè el líder és el Calvià amb 44 punts, el segon el Natació Sabadell amb 41, i tercer el Mataró també amb 41, però amb l'averaix favorable als nedadors. La cosa, podríem dir, que s'ha comprimit del tot, però també era una cosa que ja preveia el Borja Burgos, tenint en compte la igualtat que hi ha en aquest grup de l'ascens.
Estem en una segona volta amb els 8 millors equips d'aquest subgrup 3. No hi haurà ni un partit fàcil, això ho tinc claríssim i crec que tots ho tenim claríssim. I es competirà tots fins al final, no hi haurà mai un resultat fàcil. Tot i així, crec que tenim nivell, capacitat per guanyar tothom, i si no ho fem és perquè no estem fent les coses del tot bé i a fer autocrítica i millorar.
Doncs a fer autocrítica, deia el Borja Burgos, que entre altres coses també va arribar a dir de l'últim partit que no poden jugar com nens contra adults, contra homes, déu-n'hi-do. Classificació tan condensada que entre el primer i l'últim, Sergi, hi ha 9 punts i encara queden 6 jornades per tancar la fase regular, per tant, pot passar de tot. Per tant, explica'm, així d'entrada, com a tastet, el que ens espera aquesta mateixa setmana abans de pensar ja en més llarg termini.
Doncs mira, molt ràpidament, el club visitarà dissabte un dels tres equips perseguidors que té 37 punts, el Sala 5 Martorell, i els altres dos, amb aquest registre de 37 punts, Pia i Barceloneta, s'enfrontaran al carrer Garcilaso.
Gràcies, Sergi. Fins ara.
Fins ara, Adri.
I de cara a demà dimecres a l'Hotel Suís buscarem al Portes Giratòries exjugadors del Sabadell i del Cartagena. Hi haurà, per cert, roda de premsa a la nova Creu Alta. Parlarem de futbol femení amb el Centre d'Esports, de futbol sala Sabadell femení, de la tercera divisió masculina, també d'aquest esport de futbol sala, amb l'Amics del Pou Insercat i també amb el grup de Raona Estudi Barcelona. I també repassarem l'última hora de l'handbol amb els tres equips de la ciutat, l'Oar Gràcia, el Creu Alta Sabadell Handbol i el Pau Casals, parlant de la reelecció de Jaume Fort com a president de la Federació Catalana d'aquest esport. Tot això demà, a les dues, amb el Pau Vituri al capdavant del programa. Per avui només us he d'enviar una abraçada des de l'altra banda del vidre del Roger Benet, que ha estat al control de so, us ha parlat l'Adrià Arroyo, en nom dels esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell. Més informació, més teca, com sempre, radiosabadell.fm o a les nostres xarxes socials. Ens pots trobar a Twitch, a Instagram, a YouTube, a Facebook o també a Twitter. Adéu-siau!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.